els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal?
Bones.
Com estàs?
Bé.
De dimarts, deies, eh?
De dimarts, sí.
Tu també ets dels que els hi costen més els dimarts que qualsevol altre dia de setmana, o no?
Ostres, sí, tu.
Sí, eh?
El dimarts es fa criminal.
Jo sempre dic que no, que els, a mi... jo sóc de dijous, més dijous.
Ah, els dijous són guais.
Són guais? No, no.
Ah, jo tinc molta energia el dijous.
Jo estic molt, com molt cansat i encara queda divendres.
Saps? Bueno, però jo dijous ja estic enèrgic, estic alegre, estic a tope.
Comencem a tope, doncs?
Sí, sí. Escolto, t'escolto estrany, però bueno, ja...
Sí?
Ja m'adapto, sí.
Estic ja posat... Espera. Aquests tampoc?
Aviam. Hola, no, aquests... Bueno, aviam. No, aviam. Sembla que sí. Ui, és que el cable està una mica raro.
Sí, no... Anem solucionant, eh?
No, aquests no, aquests, no, aquests, aquests. Aquests m'empanyo. T'escolto només d'una orella
Val.
I faig veure que et sento de les dues i ja està.
Fas exacte, com que és tele, això.
Exacte. Faig fa, oh, oh,
exacte.
Oh, ja està. Jo ho faig com aquests professionals que van així, amb un dins i un fora.
Ara.
Com perquè no suporten escoltar-se a si mateixos.
Aquests professionals... No, no, saps? Mira, aquests professionals. Va, deixa'm-ho dir, això, perquè jo sóc d'aquests, que sempre tinc un dins i un fora, diguem, d'auricular. Això ho faig per... Amb un, escoltar el que estem emetent, i amb l'altre, escoltar la meva veu real i la teva veu real.
Clar, per no dissociar.
Perquè si no, exacte, em torno com una mica...
Majareta.
Lelo. Sí, sí, sí. És així. Va, Leo,
pues mira,
a la matèria.
Ens va perfecte per parlar del que parlem avui, però literalment perfecte.
Sí?
Perquè avui parlem d'autoficció.
Ah, mira, clar.
Literalment.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
És una mica el rotllo.
És així.
I,
autoficció, eh?
Sí, l'autoficció.
Realment s'estan fent moltes obres de teatre sobre aquesta autoficció.
Ja, ja.
Que m'has de dir alguna cosa?
No, però mira, és, o sigui, és curiós perquè jo crec que... Bueno, el teatre sempre va una mica a rebufo d'altres corrents artístiques, no? Marcadament jo crec que de la literatura. No, el teatre sempre arriba, jo què sé, 5-6 anys. Bueno, perquè clar, les autores i els dos escriptores, escriptors escriuen un llibre. El llibre es publica. Anagrama fa una promoció de l'hòstia. La gent va a les presentacions dels llibres, llegeixen els llibres i diuen, ostres, això està molt xulo. Haurien de muntar alguna cosa. I llavors, clar, busquen, intenten aconseguir alguna subvenció, que és un drama burocràtic. Fan una estància artística no sé on. I finalment es posen a fer l'obra de teatre. I clar, entre que es va posar de moda l'autoficció, la literatura, i ara el teatre, han passat 5 o 6 anys.
No? Sí.
Llavors, clar, jo estic una mica cremat,
sí, sí, sí.
De l'autoficció.
Sí?
Sí. Però perquè... o sigui, l'autoficció és una cosa que és interessant perquè com a nivell filosòfic és molt interessant l'autoficció perquè el que permet, el que no permet, de quin, les obertures de possibilitat i de més, és pericoloso. O sigui, és una qüestió perillosa. És molt perillosa. I sobretot pel moment on estem ara, no? O sigui, com, l'autoficció és una cosa molt recent, en realitat. No... Bueno, Nietzsche ens diria que tota filosofia és autoficció, sempre, no?
Sí.
O sigui, sempre estem parlant de nosaltres mateixos perquè, bueno... És el que hi ha. Però...
Són uns anòlatres.
Sí.
Com a espècie.
No crec que sigui com a espècie.
No?
Al nostre moment històric com a espècie ho som.
Sí?
Sí.
Ho hem estat menys?
Molt menys. Molt menys. Pensa que un dels reptes per traduir els autors grecs, no? Sonadament Plató i Aristòtil, és que no hi ha una paraula per individu. Ciutadà. Però el ciutadà no és un jo. Ciutadà és aquell que viu a la ciutat i forma part de la ciutadania.
El col·lectiu.
Exacte. No vull dir que... És un tema que, sens dubte, s'ha anat transformant i s'ha anat tornant marcadament més narcisista. O sigui, com més accelera el capital, o sigui, com les identitats més passen a ser un mode de consum, més marcada és la identitat individual. O sigui, més important és la identitat... Perquè la gent, fa molts anys, antigament... Antigament vol dir... Antigament de veritat, no la meva àvia. Vale. Sí. No, clar, vull dir, volia deixar-ho clar, vull dir, antigament no és el segle XX. Antigament t'estic parlant del 5 abans de Crist.
Val.
Vale. A l'antigo, no, no. La gent no hi havia aquesta preocupació tan neuròtica. No, és que ni fa ni 500 anys ni 400, aquesta preocupació neuròtica per la identitat, per qui sóc jo. Qui sóc jo? Què m'agrada? quin és el meu objectiu a la vida? Sí. Estàs una mica agosarat fer aquestes preguntes, eh? Vull dir, estan molt bé aquestes preguntes, però qui ets tu per respondre-les, no?
Clar.
I llavors, clar, sí, és interessant veure com l'autoficció és un gènere que comença a agafar molta importància quan es comença a establir la societat de consum. O sigui, són dos fenòmens que van de la mà. No és un fenomen que comença... avui fem microclasse d'història, però bueno, ja està bé, jo crec que és interessant. És un rotllo, el tema del jo, neix sobretot a la modernitat i està vinculada a dos fenòmens. El primer és el descobriment del jo, entre cometes, que fa Descartes amb el cogito ergo sum, no? Sí. El penso, doncs existeixo. I, sobretot, per l'invenció de la impremta. L'invenció de la impremta és un fenomen importantíssim, no?, que marca un abans i un després de la història de la humanitat, sense que ho anem a Occident, no? Això és, crec que no hi ha cap dubte. I la manera que es té de llegir passa de ser a través de la recitació en veu alta, perquè la lectura fins a la impremta, tothom llegia en veu alta. Això de llegir en veu baixa o llegir cap endins és una cosa que no es feia. I comença a aparèixer el que anomenem la lectura privada, no? La lectura íntima. I amb això passen dues coses. Això serà, primer, un dels fonaments de la burgesia, de la ideologia burgesa, és a dir, la idea de la privacitat, de la intimitat, de tindre coses, la vida privada, no? Que això no li convé a nadie. I per altra banda, vindrà de la mà amb l'aparició de les primeres memòries, els primers diaris i tot el que anomenem la literatura, la novel·la. Uh-huh. Neix la novel·la, no?, d'aquesta manera. Llavors, a partir d'aquell moment, el jo va agafar una importància, no? És molt paulat, és molt progressiu, va molt, molt a poc, però és un fenomen que va succeint.
Val.
Em quedo sense coll. I llavors, diguéssim que el moment més... al segle XX ja agafa molta força aquesta autoficció i va en augment, no? Potser les artistes hi ha... dintre de la literatura de dones és una cosa bastant més popular que amb els homes, no? Especialment, jo què sé, que podríem dir Margarita Duràs, hi ha tota una sèrie d'autores que fan molta autoficció, també per revaloritzar l'experiència en primera persona del singular que ha estat borrada a la història, o ha estat, ni tan sols borrada, ha estat no permesa a la dona. Llavors, fan tota aquesta autoficció en un intent de... tornar, o sigui, com deixar per escrit una experiència que no s'ha permès expressar, no s'ha permès viure. Llavors sí que té una tasca molt política, no?, diguéssim, aquesta autoficció, perquè és com, no, tots aquells subjectes, no?, que al llarg de la història no se'ls ha permès ser subjectes, és a dir, no, el seu job no ha tingut cap mena de valor, amb l'autoficció sembla ser que van reconquistant, no?, aquests espais. Clar. Quin és el problema? No, perquè tot això està molt bé.
Sí, sí, clar.
No reconquista espais... Sí. És a dir, jo que sé, una gran... Un dels llibres més importants a Maria Zambrano, de Libre y Destino, és autoficció en tercera persona.
Tot el que has dit jo crec que podíem resumir-ho en autorrevisar-se. Jo crec que l'autorrevisió.
No sé ni per què és una revisió, però sí. En plan, seria tornar-se a explicar el relat propi una altra vegada, no? Per l'objectiu que sigui.
Val.
Però clar, pot ser un objectiu pervers, l'autoficció.
No?
Perquè sí, un pot fer una revisió crítica d'un mateix, com per exemple unes confessions, no? Com Sant Agustí, Rousseau, o un pot fer una revisió, entre cometes, estic fent aquí el plat d'així, i pot literalment justificar tota la seva experiència, o el que és pitjor encara, tindre un goig autocomplaent i narcisista amb els seus propis deliris. O sigui, és molt delirant, l'autoficció.
Sí.
Molt. No, perquè reescrius constantment la teva memòria i, per mi, el més perillós, que és una mica el que començo a tindre la sensació, que és el problema que estem tenint ara mateix, amb la hiperproducció d'autoficció d'avui en dia, hi ha una hiperproducció, la literatura és una cosa molt bèstia, o sigui, sembla ser que la gent ja no sap llegir si no els estan parlant en primera persona. No? O sigui, llegir un llibre que està narrat com en primera persona i que és com una autoficció és molt fàcil de llegir, perquè, però clar, la gent és un llibre diferent i ja, ostres, hem de fer un esforç. L'autoficció és una... igual que llegir un diari, unes memòries, és una cosa que es llegeix com... És però busquem la identificació constant. Uh-huh. Aquest és el problema, també. Per què hi ha tanta autoficció avui en dia? Perquè els lectors i les lectores, la gent, busquem constantment sentir-nos identificat amb els productes culturals. No?
Hauria de ser la idea, no?
No.
Per què?
Jo no llegeixo per sentir-me identificat. Jo estic avorrit de mi mateix. O sigui, com, jo per què carai vull el meu temps lliure seguir pensant en mi mateix?
Però és evident que la cultura, des d'un punt de vista o altre, t'ha d'interpel·lar.
Sí, però una cosa és una interpel·lació, que un fenomen estètic té la capacitat d'interpel·lar-te per la seva potència creativa. Uh-huh. Però una cosa és això, i una altra cosa és sentir-se identificat personalment. Rollo, ah, clar, ah, oh, m'entén, no? Aquesta, això que diu, oh, m'entén. Li ha posat paraules a allò que jo penso.
Sí.
Hòstia, cuidado, compte. Perquè llavors entrem en un bucle, en un loop autorreferencial, en el qual seguim llegint allò que justifica... O sigui, és un solipsisme subjectiu on llegeixo sobre coses que parlen de mi i d'aquesta manera justifico la meva subjectivitat i com estic justificant la meva subjectivitat llegeixo més coses. I llavors és perillós perquè que et sentis identificat no vol dir que sigui bo per tu.
Uh-huh.
No? És a dir, la gent a vegades va llegint com si no, allò no importés, no? És a dir... I és perillós perquè ens podem pensar massa sobre nosaltres mateixos. No? O sigui, i aquí hi ha una tensió molt forta en l'ésser humà entre... Epa, t'ha caigut el bolígraf. No pensar gens i ser una persona completament... que no s'entera de res.
Sí.
I és una persona que està tot el punyetero dia pensant sobre si mateixa. Per mi és igual de problemàtic. Exactament igual de problemàtic. O sigui, una persona que només pensa en si mateixa és insuportable. O sigui, no pensa en un sentit egoista, sinó que està constantment analitzant-se. I això per què? I això hi ha aquest trauma, aquest no sé què. Ostres, esperem. Per què? No, perquè podem buscar tantes raons com diferències. Vull dir... no, l'autoficció reforça el mite del jo. Com que hi ha alguna cosa a descobrir la nostra identitat, com que hi ha un secret a descobrir, hi ha una essència del nostre jo que ha de ser posada, ha de sortir a la llum,
uh-huh.
I el problema és que llavors tots els elements de la nostra vida es converteixen en elements literaris, o secundaris, o personatges, per la nostra història. Això és el pervers.
Val.
No, perquè si jo faig autoficció, tu deixes de ser una persona amb la seva història, a ser un element que jo utilitzaré en la meva novel·leta,
sí,
o en la meva història, el que sigui, què m'has fet a mi.
Uh-huh.
No? I tota la teva identitat passarà en com m'has afectat a mi. I ja està. No seràs res més que una afectació literària per la meva història. I això és una perversió absoluta. Per això, clar, la gent que fot autoficció dirà no. Jo no faig això. Jo què he de fer això? Però és un tema que no és conscient. Aquesta és la idea. O sigui, no podem pecar de voluntaristes. O sigui, la teva voluntat no és tan forta. Si tu tires tot el dia fent autoficció,
sí,
escrivint sobre tu mateix, canviant cosetes, veuràs la gent i el món com a elements literaris. O sigui, és un Don Quijote, però és un Don Quijote postmodern. No? Perquè al Don Quijote se li va la castanya,
sí,
pels llibres, tu, perquè els llibres de les novel·les, la cavalleria, no?
Sí.
I el pobre Sancho Panza és una persona magnífica, no? Però clar, allò és un altre món. Però avui en dia, el Don Quijote escriuria sobre si mateix, aquest és el problema. No veuria Molinos de Viento, es quedaria a casa seva amb el mag escrivint sobre Dulcinea, però Dulcinea seria una persona real. O sigui, com seria al revés. Vull dir, seria... No sortiria al món. No faria... Convertiria el món en el seu propi relat, no sé si m'explico.
Fer autoficció no és res més que no sortir de les xarxes socials?
Clar, vull dir... és un tema que crec que sí, crec que també ho ha de la mà amb les xarxes socials, no? Perquè les xarxes socials ens siguen aquestes càmeres d'eco brutals.
Perquè xarxa social, depèn de com l'agafem, també és autoficció.
És literalment autoficció.
Venc una vida...
Sí, sí.
Idealitzada, que en realitat no existeix.
Gens. O sigui, clar. I
aquella
això
bombolla.
Es pot anar cap a diferents... O sigui, és interessant el que dius perquè, a més, entra qualsevol aspecte. És a dir, l'estil més clàssic, no? L'estil més, diguéssim, més millennial de les xarxes socials, no? Seria això, venc aquesta vida que no tinc, que és més aviat una aparença, no? Però també cada generació té una relació diferent amb les xarxes socials, no? La generació Z, no, una mica més la meva, hi ha, per una banda, aquest tipus de, aquesta gent que sí que té una relació de pura aparença i de grandiloqüència a les xarxes, d'una falsa abundància, però ara també hi ha tot un culte a la desgràcia, on hi ha una autoexposició descomunal de les misèries.
I aquí m'ha passat...
Estic fet una merda, he tingut un atac d'ansietat, no paro de plorar per la meva exparella, em penso arrencar el cor i em faré tripes per tot arreu, borrades constants,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, i allò també és un culte a l'espectacle, eh?
Sí, clar, evidentment.
O sigui, allò...
Notorietat.
Eh?
Notorietat.
Exacte, o sigui, funciona... És molt diferent, però ara és molt igual, no? I en aquest sentit, l'autoficció és literalment aquestes dues coses, no? Hi ha qui escriu unes memòries, no? Per quedar molt bé, com el príncep... Bueno, el quasi príncep... Bueno, el no príncep, ja, de Wales.
Val, sí.
No? Que renuncia a la corona i es calça unes memòries justificant la seva decisió. O el personatge ridícul i absolutament desfassat del director de cine... El...
Quin d'ells? Woody Allen.
El Woody Allen, no? Que també es calça unes memòries per justificar casar-se amb la seva filla adoptada.
Sí.
Això és així, eh?
Sí, sí,
perquè
sí,
les memòries van d'això. Sí. No? O podem ser un poeta pertorbat que fa unes memòries, escriu autoficció per fer una oda de la seva misèria i de les coses repugnants que ha fet a la seva vida, com seria Bukowski, per exemple, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, els dos extrems fan exactament el mateix, no?
Mira, em queden 7 minuts,
digues,
que en tu és poc. Per tant, ja en sé tu el tema, perquè me'l volia reservar pel final, digues. Però és que té molt a veure amb tot això. Mira, avui parlarem amb Toni Casares. Toni Casares és el director de la Sala Beckett.
Hòstia, ja s'ha liat, eh? Ja.
Rentaré la boca.
Perdó. És que és un tema que m'ha... Perdó. Demano disculpes.
L'ha seguit, el tema, eh?
Sí.
Val.
Bueno, per sobre. No he entrat en profunditat, però
ara parlarem de tot desplegat amb ell. Suposo que la gent és conscient de tot el que ha passat. Si no, fem un breu resum. A la Sala Beckett s'està representant una obra que es diu Cacophony, que en un moment donat s'esmenta un jugador de futbol... que és un agressor de violència sexual, a qui posteriorment s'absol, dins d'aquesta ficció, a qui posteriorment s'absol, i es diu que és un jugador de l'Espanyol, del Real Club Deportiu Espanyol. L'obra original és un jugador del Rangers, no sé què, no sé quantos, que és un club de segona divisió. Diuen que s'ha agafat el nom del Real Club Deportiu Espanyol perquè també és un equip de segona divisió, d'equips catalans de segona divisió només hi ha l'Espanyol i per tant doncs s'optava per agafar aquest nom, i així han estat algunes de les explicacions que s'han donat després que moltíssima gent de l'Espanyol s'hagi queixat més o menys barroerament. Hi ha gent que ho ha fet molt educadament, hi ha gent que l'educació encara la troba per casa, diguem-ne, i després d'un comunicat del Real Club Deportiu Espanyol, respost per un altre comunicat de la Sala Beckett. Autoficció. Clar. Què et sembla tot plegat?
L'autoficció pot tindre un esperit crític. O sigui, pot tindre una voluntat crítica, com en aquest cas, no? Pot servir per atacar, no? En aquest cas, jo crec que...
Molta gent de l'Espanyol, perdona, per posar en context, molta gent de l'Espanyol que considera, home...
Tens el Barça, que té el Dani Alves, no?
Tens el cas Dani Alves, que hagués tingut més repercussió...
És molt mediàtic, clar. Tal. Ja, però, honestament, o sigui, no vull jo pecar d'ara...
Jo crec, li diré a Toni Casares, i ho dic ja, perquè li vull dir amb ell, jo crec que ens estem equivocant de debat. Jo crec que ens estem equivocant
de
debat.
O sigui, quin és el debat, exactament? Quin debat està ben dit?
El debat és si a l'obra hi pot sortir el nom del Real Club Deportiu Espanyol lligat a aquest fet.
Aquest debat és una pèrdua de temps.
Clar, per mi el debat és les agressions sexuals i encara més les agressions sexuals que queden impunes.
O sigui, òbviament. O sigui,
per mi el debat és aquest.
Però passa allò de sempre. Passa allò de sempre. O sigui, honestament, a ningú li hauria d'importar un carajo si surt el nom de l'Espanyol o no. O sigui, això és el primer. perquè és un club de futbol, vull dir, no és... O sigui, i si és una institució, doncs una institució, és que tal Lecarda, o sigui, de què estem parlant aquí? No? D'una agressió sexual, anem a parlar de... És que tens tota la raó del món, perquè, a més, però això és l'element mediàtic, sempre. O sigui...
Jo crec que estem desviant l'atenció, uns i altres.
Clar, però perquè s'estableix un... Aquí la idea sempre... Això és, a més, és el tema de l'hegemonia. Uh-huh. És qui estableix el marc de debat. I qui estableix el terme de debat guanya. No? I en aquest cas, qui guanya, doncs? Guanya quan no s'està parlant en cap moment de cap problemàtica més enllà d'un club de futbol. Uh-huh. No? Llavors aquí hi ha una clara victòria com del patriarcat o com li vulguem dir, no? I sobretot, aquí també és el risc de la... De, per això, un dia t'ho deia, el tema de la transgressió, que, o sigui, o, no, que creia que avui en dia ja no tenia sentit la transgressió per la transgressió, però no hi ha relació amb això d'ara, perquè, i és un dels problemes que pot tenir l'autoficció, que és amb aquest patuà a l'Eburgesó, amb aquest anem a indignar la gent, no? Amb aquesta indignació que generen aquestes coses, i l'autoficció pot generar aquesta indignació perquè col·loquem noms, i col·loquem llocs, i col·loquem... Que per cert, si gent, hi ha gent que està viva, ojo perquè et poden denunciar. Com és el delicte aquest d'honor?
Honor, sí.
Una de les coses... Pis, no? I pot córrer un puro que no veus. Per sort no llegeix ningú i no passa res, però... Sí, tal. Però la qüestió és que el problema en col·locar... Per exemple, si jo escric un llibre d'autoficció, no? I col·loco un nom d'una persona coneguda, perquè jo crec que pot ser interessant, el que acabarà passant és que, si es parla d'aquest llibre en algun moment, serà pel nom d'aquesta persona coneguda, i ningú farà el favor de llegir el llibre, ni sobre el que diu el llibre, ni el que es planteja el llibre, i l'únic que passarà serà un debat sobre aquesta persona, que és completament secundària. Uh-huh. Perquè el nom del club és una cosa absolutament secundària a nivell narratiu. Perquè no s'està fent una denúncia al club, s'està fent una denúncia a la institució de l'agressió, bla, bla, bla. Llavors, també hem de ser intel·ligents quan fem aquestes coses. I és com, si jo sé que això generarà tota aquesta qüestió i no vull centrar-me en això, i vull centrar-me en un altre aspecte, cal. No. I cal que m'enganxin en aquest debat, perquè, clar, ara tothom està encès al món de la cultura. O sigui, s'està liant una part, i també et dic que la gent està com un llum, perquè la gent que ha donat suport a la Beckett, cosa que em sembla molt raonable, no? Perquè tampoc s'ha de boicotejar una funció perquè surti un nom. Els comentaris. La gent. Està fatal. Està fatal. Diem de tot, O sigui, jo he flipat. Primer he pensat com, hòsties, esteu molt ofesos per algú que no sé...
Jo és veritat que no em cito al mig, però també és veritat que si defensem la llibertat d'expressió...
Hòstia, tu.
Per la cultura, l'hem de defensar per qui es queixa.
No, i a més... No, però a més, però és que... Passa allò de sempre, el que et dic aquí sempre de la correcció política. Qui s'està queixant de allò de la Beckett? Qui? Els que es queixen de la correcció política, Que ja no se puede decir nada. Són aquests, Els que es queixen. Els Pablo Motos en miniatura. És veritat. És el perfil de persona que es queixa. El que es queixa que ja no es pot dir res, que ja no es pot fer una broma sobre homosexuals o ja no es pot fer una broma sobre no sé què. Són els mateixos. Mm-hmm. Vull dir que tampoc que... Vindrà pel sac. Però... No sé. Això ja... Ara, a la volta aquí, completament.
No, però com que donàvem el tema de l'autoficció, vull dir, volia tocar aquest tema.
Era...
Perquè ara en parlarem extensament.
Ara mateix.
Sí, després de mi. Després de tu, en aquest estudi, entre Toni Casares, director de la Sala Beckett.
Pregunta-li en algun moment què pensa de l'autoficció. Veiem què diu. Veritat. No.
Òscar, tu no estona.
No. No puc anar a cremar ponts. És broma. No, però he d'anar... No, jo respecto molt la Beckett, genuïnament. És una sala que respecto moltíssim.
Jo sempre dic...
És el millor que tenim aquí.
Sempre dic que és una de les joies de la corona del teatre català.
Sí.
Sala Beckett, amb els tallers que s'hi fan... Que
no, està magnífic.
Poc se'n parla dels tallers que s'hi fan.
Està molt bé. El laboratori està magnífic.
La Beckett,
és magnífic.
És una passada.
Es fan coses molt interessants i porten gent molt interessant, hi ha projectes molt xulos... O sigui, el problema és que és poc. O sigui, el problema de Beckett és que n'hi ha una i és petita. Mm. Hauria de ser algú molt més apoyat institucionalment, molt més gros, jo crec, però bueno, no. Mm. Això ja... Aquí parlo de manera quasi egoista, perquè a mi m'agradaria que hi haguessin més... Com es diu això? Més tejemanejes, més laboratoris, més tal... Per poder-hi participar més que res.
Està bé, això.
I tant.
Què? Quina és la darrera autoficció que has anat a veure?
Ostres, doncs fa bastant, que no veig res d'autoficció.
No?
No, bueno, aviam... No sé si era autoficció o de les Uranetes, no? Uranetes deia funció.
L'Uraneta.
L'Uraneta. Em va semblar terrible. No em va agradar gens. No? Agradar
no?
Gens. No, no, no.
Per
no.
què?
A mi la pornografia emocional no m'agrada.
Uau.
És veritat, no passa res. Ells dos estaven molt bé. Ells dos estaven molt bé, però no em va interessar massa. I vaig anar, a més, vaig anar a veure també el Macbeth. El
ah,
llibre.
Mira, jo vaig anar el dia d'estrena.
Què et va semblar? Ja, 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 jo també penso el mateix.
No he dit res. No he dit res. Mira,
avui he llegit una crítica demoledora, eh?
L'Oriol?
Crec que sí, l'ha destrossat. L'ha destrossat. L'ha destrossat.
Sí. Mira, jo tornaré a veure-la. No, 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 t'ho dic per una cosa. Perquè jo crec que el dia de l'estrena em va una sensació que igual l'elenc estava com molt nerviós. O que alguna cosa va passar.
És que algú passa.
Alguna cosa va passar.
Algú passa. Hi ha un elefant en l'habitació.
A nivell escènic, escenografia, jo dic que a mi em va meravellar bastant. No vaig entendre el concepte de transportar Macbeth de la Primera Guerra Mundial. M'ho han d'explicar molt bé. Però tampoc és el de més.
No, no, va ser bueno, vale.
Tampoc és el de més. Però la foscor, que per mi significa, tal com entenc jo Macbeth, jo crec que està molt ben representada en escenari. Ara, el treball dels actors sent qui són, a mi m'han deixat
sobta.
Mica fred.
Sobta.
Per això vull tornar-la a veure, perquè jo crec que amb el rodatge...
Ja. Yeah.
Jo crec que la cosa millorarà substancialment. I compte, que a mi em va deixar una mica fred que no dic que ho fessin... No, jo no puc dir i no tinc la capacitat moral per dir Ernest Villegas, Laia Marull, Pep Cruz, Pol López, ho fan malament. No, no ho fan malament. No ho fan malament. Pol López per mi és un dels millors actors d'aquest país i un dels que més sap recitar Shakespeare, per exemple. Però sí, els vaig veure una mica situats. I ja està. Això és el que penso.
Vale. Està bé, està bé. Està bé.
T'hem convertit en una secció de crítica teatral?
No, però és que clar, la vaig anar a veure, dic, segur que l'ha vist, has parlat de teatre, m'has preguntat a mi, doncs mira...
És veritat, és veritat, tota raó. Tot està bé, està bé. Estaves parlant d'autoficcions. Tots tenim un Macbeth dins.
Ostres, jo, mira, jo, mentre no tingui a Lady Macbeth dins, jo estic tranquil, perquè ella sí que em fot por,
ella sí que...
Ella sí que em fot
por. Es parla molt de Macbeth i poc de Lady Macbeth, eh?
Home, és la protagonista. Jo això ho penso, és la protagonista.
Jo també ho he dit sempre.
És qui corta el bacalao.
Sí.
I és el personatge més terrorífic que hi ha. O sigui, és increïble.
Jo crec que sí.
Però sí, mira, un dia podem parlar de Shakespeare. Estaria bastant bé parlar de Shakespeare.
Sí? Vols fer filosofia i Shakespeare? Jo sóc absolutament shakespearià.
Podríem parlar... Aleshores, Shakespeare el tinc bastant treballat filosòficament. M'hauria de preparar una mica, però...
Sí?
És una secció molt viable.
Sembla que bé?
Quines teníem? Què m'havia de preparar aquesta setmana? Que se m'ha oblidat completament. Tu també t'has oblidat, oi? Sí. Algú de la història o alguna cosa
així. Jo m'he oblidat?
Sí, no?
Bé, qui porta la secció?
Jo, però tampoc te'n recordes.
Què vas dir que portaries alguna
cosa? No, em vas dir tu alguna a mi. I et vaig dir, ostres, sí, estaria bé això. I se m'ha oblidat completament. Vale, doncs, era algo sobre la història, però... Hasta aquí llegamos.
Ja ho farem. Com que tenim el podcast, ja ho recuperarem.
Exacte. Però Shakespeare sí que és una cosa que la puc tenir a mà.
Sí, eh?
Perquè tinc els meus apunts, tinc algunes cosetes.
Setmana que ve?
Sí.
Leo Spluga?
Shakespeare contra Bloom. Contra Harold Bloom.
Uau!
No.
Camarada, que vagi molt bé. Gràcies, com sempre.
Vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o dessalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.